L'atur augmenta en 13 persones a la demarcació de Lleida al maig. Però no tot són bones notícies, perquè respecte al maig de només fa un any, ha pujat un 25,22%. Hores d'ara, 23.492 persones estan en atur a la demarcació de Lleida. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Com estàs? Dimarts, avui 2 de juny del 2020 i ara mateix amb 25 graus a la ciutat de Lleida. Són les 12 i 20. Ja saps que t'acompanyem de dilluns a divendres, des de les 12 i 20 fins a arribar a les 2. Què farem? Doncs mira, tot seguit, buscar aquesta previsió meteorològica connectant amb l'Observatori Meteorològic de Lleida, on tenim el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. Després buscarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, escoltarem els consells que ens expliquen des de Gonzalo Bogados i des de Q2 Consultors, i parlarem de barris avui. Amb el Cosme García anirem a visitar 3 associacions de veïns de diferents barris de la ciutat de Lleida per veure doncs, com estan passant aquests dies, què han hagut d'aplaçar, però què han pogut fer, perquè hi ha coses que es poden fer. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, l'espai de gastronomia. Ja t'avanço que avui tenim un nom interessant. A part del Felip Urbano, estarà amb nosaltres, a través de via telefònica, el Ferran Centelles, que va ser el sommelier del Bulli, fins que va tancar, i que s'ha quedat vinculat a la història del Bulli, ara amb la Bullipèdia i amb tot el tema d'investigació i desenvolupament. Amb el Ferran Centelles parlarem avui a l'espai de gastronomia. I a partir de 2:15 i fins a les 2, la tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. En fi, 12:22 minuts, 25 graus. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Escolta, ahir, depèn d'on estiguessis, va ploure, i depèn d'on no va ploure.
Exactament.
Ja ho vam dir, però va passar.
Ahir, en primer lloc, durant les 2-3 de la tarda, va créixer un cumulonimbo, un núvol molt singular, molt puntual, cap al sud-est de les Garrigues, que va ser molt fotografiat. Lo van posar molt al Twitter i molta gent també lo va... Va ser molt fotogènic, uh-huh. I sí que va descarregar, principalment al sud-est de les Garrigues, 25 litres a Pobla de Cérvoles, 19 a Cervià de les Garrigues, 8 al Vilosell i també a Vinaixa, i va quedar aquí. Després, al final de la tarda, va vindre una altra tongada de tempestes més ampla, més general, més important, i va deixar xàfecs molt importants, puntualment, però no va ploure a tot arreu. Va ser el Solsonès, on més va ploure, al voltant de Solsona, Lladurs, 28, 29, 30, 43 Artesa de Segre, és a dir, la meitat oriental de la Noguera, 39 a Talar, 18, 22 a Guissona, però bona part del Segrià pues, no va ploure, i altres punts del Pirineu tampoc. És la irregularitat de les tempestes.
Clar, bueno, això ho vam avisar, avui, sí.
Avui i demà continuarem igual. Els matins assolellats, avui fa un matí que diu és molt el sol, no hi ha núvols, però sembla que avui, a molt darrera hora, vull dir, a partir de les 19:20, de les 8 de la tarda, podria començar a caure xafes i tempestes. Sembla que aquesta vegada quedarien concentrats aproximadament al Prepirineu i nord, mitjà nord de la plana de Lleida. És a dir, nord del Segrià, la Noguera, nord de l'Urgell, nord de la Segarra, sud de l'Urgell, tota aquesta franja del Solsonès podia ser afectada de xafes i tempestes, però d'aquesta manera tan irregular. Avui no tan important ni tan general, i demà sembla que la tira tempestuosa se generalitzarà. Hi haurà més núvols, més xafes i tempestes, podrien afectar a qualsevol punt, el que passa que també, d'igual manera, molt irregular. Hi ha avisos de l'AEMET i del Meteocat de fins a 20-30 litres puntualment en una hora, i en una hora és molta intensitat.
Sí.
Però això és de cara a demà. Les temperatures, bueno, continuen força suaus, temperades, fins i tot càlides a la tarda. Ahir van arribar a 28, avui està previst que 29-30, ja depèn de que arriben les nuvolades molt d'hora o molt tard, pues frenen el descens de les temperatures. I demà 29-30, Lo que pasa es que después las nuboladas pues frenarán el ascenso, en el moment de xafres baixaran les temperatures. Bueno, és que tenim la setmana força moguda.
Molt bé, ja veig que...
Almenys avui i demà no avancem molts dies perquè si no és un guirigall de canvis.
Perfecte.
Segon la comarca, segon l'hora del dia, és a dir, hi ha molta variabilitat. Però bueno, els matins pues, són més tranquils i el tard vespre, sobretot finat de la tarda i vespre, més moguts.
Ja veig que estarem divertits. Armando Álvarez, com sempre, vale. Un plaer, gràcies.
Fins demà i molta salut per tothom.
I nosaltres anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Hem començat amb aquesta xifra, que és, a priori, sembla bona. L'atur augmenta en només 13 persones a la demarcació de Lleida al maig, tot i que la xifra de desocupats s'ha situat en els 23.492, però si mirem una mica més la evolució, la tendència, per entendre'ns, a l'abril ja va pujar força, ara al maig doncs no, però si mirem la tendència dels darrers 365 dies, dels darrers 12 mesos, del darrer any, per entendre'ns, l'increment des del mes de maig del 2019 al mes de maig del 2020, l'increment a Lleida és del 25,22%. Per tant, són 4.732 aturats més. Estem a la situació que estem, correcte. Però no l'hem de perdre de vista, aquesta xifra, perquè una cosa és l'emergència sanitària i de salut, i aquesta doncs, s'hi està treballant de les maneres que es pot, però s'hi està treballant. Però tota la part econòmica i laboral és una que no hem de perdre de vista, ni molt menys. Per cert que Salut i Interior acorden traslladar als Mossos l'afer de la trobada amb més de 100 persones a Balaguer. La policia comença a recopilar informació sobre l'acte convocat per la Dolça Revolució, on es van fer petons i abraçades. Almenys això ho van dir, i segons es va difondre també als vídeos i a les fotos es va veure. En fi, el que dèiem ahir. Escolta, que ara no toque, ara no tocava fer-ho això. Pel que fa al tema de salut, el Departament de Salut ha notificat ahir dilluns, 31 nous casos testats de la Covid-19 a la demarcació de Lleida. Amb aquests darrers contagis confirmats, la província ja en suma 2.966. No obstant, el balanç diari és inferior a la cinquantena de casos que es van anunciar, per exemple, el diumenge. Recordo que això són dades d'ahir dilluns, D'altra banda, el balanç de nombre de víctimes mortals i altes hospitalàries es manté en 235 persones que han perdut la vida i 1.182 altes hospitalàries. El govern espanyol i Ciutadans pacten el sí a la sisena pròrroga de l'estat d'alarma i Sánchez es garanteix l'aprovació. Es compromet a aplicar mesures idèntiques a tot Espanya, però va pactar amb Esquerra cedir la gestió a les comunitats autònomes en fase 3. En fi, tot això ho diem perquè Salut proposa que Lleida passi a la fi a la fase 2 dilluns vinent i el Pirineu a la fase 3 també dilluns vinent. Tot això està supeditat a que no hi hagi un increment dels positius a, bueno, tant a una demarcació com a l'altra. A la demarcació, a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, a priori les xifres són optimistes. A la regió sanitària de la Plana de Lleida ja en parlarem, perquè sí que és veritat que ahir parlàvem de 31 nous positius, però el cap de setmana parlàvem de 50 el diumenge, de 40 llargs dissabte i de 40 o 42 divendres. Per tant, no hem de baixar els braços, ni molt menys, ni oblidar-nos dels tres consells bàsics, que a més són fàcils de fer anar. Distància social, 2 metres. A més, aquest és gratuït. Rentar-se les mans amb aigua i sabó de manera completa i bé cada cop que s'entre a casa i no tocar-se la cara si hem anat pel carrer i hem tocat coses. Aquest també és gratuït. I després porta mascareta. Bueno, aquest no és gratuït, però t'ajudarà. Seguint aquestes tres coses, tranquils, que això ho tindrem bé. S'ha comunicat 0 víctimes mortals a la demarcació a tot Espanya. Ja hem escoltat ara els informatius de la cadena COPE que, bueno, que això no serà així, perquè demà hi haurà les rectificacions, però sí que les xifres són baixes. I això és és una bona notícia, però no vol dir que haguem de baixar els braços ni molt menys. A casa nostra, a Lleida, campanya de la fruita. La paeria ha posat en marxa ja el dispositiu d'atenció temporal al pavelló 3 de Fira de Lleida. L'Ajuntament efectuarà un cens per saber quants temporers treballen a la fruita al municipi i on s'allotgen. Hi ha 122 places. Només es permetrà estar 7 dies amb una pròrroga de fins a 3 més. Però és que hi ha hagut una 60 de temporers que dormen al carrer a Lleida que finalment s'allotjaran en un edifici llogat pel futbolista Keita Baldé, del Mònaco. La majoria d'hotels i hostals de la ciutat han rebutjat acollir treballadors agraris durant la campanya de la fruita. Bueno, és un tema que, evidentment, també l'haurem de tractar.
COPE Lleida. Estàs informat.
I deixeu-me que avui comenci l'informatiu parlant d'aquest retorn a les aules que ja vam anunciar ahir. Vam escoltar també a la directora del centre de Rialp, on expressava que ara s'obririen a la natura, no? No sé jo si aquest és el futur de l'escola, sortir de les aules i anar a fer passejos pel riu, que escolta, que és molt sa i segurament es pot aprendre moltes històries, però no hem de perdre de vista que el gran gruix de l'alumnat no ha tornat a les aules i que el proper curs el tenim aquí, a la cantonada, i que, per tant, s'ha de saber com ha anat tot plegat. Per això, el que fem és contactar amb el portaveu del sindicat, vostè que estés, amb el Jaume Añé. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, bé, bon dia.
A la regió sanitària del Pla de Lleida, de moment, estem en fase 1, i, per tant, res, no ha canviat res, però a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran sí que ja van canviar fase 2 i que, per tant, ahir i avui sí que hi ha hagut ja les obertures de les escoles. Com valoreu aquests primers dies?
Bé, pel que ens arriba, pel que sabem, és que el retorn als centres educatius doncs ha tingut una incidència molt, molt baixa.
Clar.
En relació al nombre d'alumnat que hi ha acudit, no? Ens parlaven, per exemple, des de l'escola de Trem, que el nombre d'alumnes no havia arribat al 9%.
Si tot això des de la conselleria ho volien fer anar com a prova pilot per el curs vinent, no servirà de res, almenys amb aquesta afluència.
El curs vinent es presenten moltes incògnites que l'administració, en aquest cas, doncs no va desvelant, no va donant-hi resposta, diguem, no? Uh-huh. Sí que és cert que l'evolució de la crisi sanitària pot tenir uns canvis importants respecte al moment actual, però en qualsevol cas el dibuix de diversos escenaris possibles doncs no ens arriba. I té raó, si tan poc alumnat, a Trem, per exemple, ens comentaven això, no?, que amb aquest nombre d'alumnes, evidentment que és relativament fàcil de gestionar la situació. Però esclar, això, aquesta no és la realitat que volem per al mes de setembre. El mes de setembre volem tothom, no? Volem presencialitat, volem recuperar la manera tradicional, diguem, de fer l'ensenyament aprenentatge. I, esclar, llavors tindrem un nombre d'alumnes que no es pot comparar amb el moment actual.
Jaume, us ha arribat alguna queixa de falta de material de protecció individual, EPIs, pels professores i professors?
A veure, el que ens diuen és que les mascaretes, per exemple, que s'han rebut en aquest centre són les de tipus quirúrgic, però en cap cas les que nosaltres reclamàvem, les FFP2, oi?
Sí.
Que tenen un molt major grau de protecció, i tampoc no els ha arribat, per exemple, els termòmetres que s'han hagut d'espavilar els centres a aconseguir-los. Això per un costat, i per l'altre també ens comenten des de les Valls d'Àneu el fet del tema del transport escolar. Esclar, només hi ha hagut transport escolar prèvia petició per l'alumnat de 6è, però la resta d'alumnat doncs no hi ha tingut accés, i en aquest sentit doncs ens deien des d'Esterri, per exemple, que algun alumne no havia acudit al centre per això,
per
la manca de transport escolar. Doncs, aquesta pot ser una de les incidències més remarcables en els centres de muntanya i alta muntanya, no? En què molts alumnes acudeixen al centre de referència, a les capitals de comarca o similars, des de llocs molt petits i, per tant, que requereixen de transport escolar.
Doncs aquesta és una primera valoració. Dos dies portem, veurem la setmana vinent si la regió sanitària de Lleida passa a fase 2. En podem parlar més en profunditat. Jaume Anyé, portaveu del sindicat Ustequestes, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ja ens arriben els consells del nostre advocat, ja saps que parlarem tot seguit amb el Josep Lluís Gómez, que els trobes a Q2 Consultors, a internet www.q2-consultors.com i també a gonzaloabogados.com i al telèfon 973-28-28-18. És fàcil de recordar, 973-28-28-18. Josep Lluís Gómez, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon mes de juny, ja.
Sí, sí, ja estem al mes de juny. Escolta, si et sembla, avui, perquè hem rebut consultes sobre aquests aspectes que vam iniciar la setmana passada, i ja que no hem passat de fase, almenys a la regió sanitària de la Plana de Lleida, la gent està relativament inquieta, sobretot la gent que s'ha de reincorporar als llocs de treball, per saber quines normes de seguretat ha de tenir i que, si no hi són, com ho ha de fer per reclamar-les. És a dir, amb això introduirem, per exemple, les escoles, que des d'ahir, almenys a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, estan obertes. Doncs els sindicats ja van advertir que, aviam, els mestres, molt bé, els obliguen a tornar a la feina per 2 setmanes o per 3, això és un altre tema, però que hi ha un mínim de normes de seguretat que s'han de complir, i si no es compleixen, què passa?
Bueno, hem de ser conscients de que hi ha una normativa i aquesta normativa, el seu incompliment, se deriva una responsabilitat, sigui de tipus administratiu o fins i tot pot arribar a ser de caràcter penal. Em sembla que va ser ahir o abans d'ahir que en un lloc van condemnar una persona penalment per negar-se a portar mascareta en un transport públic i, a més, pues, per mostrar una actitud violenta davant de les forces de seguretat. És a dir, hem de mantindre les mesures de precaució a les activitats, hem de mantindre les distàncies, hem de mantindre als locals els aforos corresponents, hem de portar EPIs, vull dir, tenim una sèrie de responsabilitats i els hem de complir, si no podem ser sancionats si incorren responsabilitat, no? Potser el que crida més l'atenció d'aquesta setmana passada, recordeu que el dimarts passat vam parlar de residències avis, doncs el dimecres va sortir aquí els mitjans de comunicació d'aquí a Lleida, doncs la primera residència d'avis, una residència pública que havia rebut la denúncia davant de fiscalia de familiars de 6 persones que havien mort en aquella residència, no? Uh-huh. Aquesta sospitosa tassa de mortalitat doncs va determinar, doncs, que se presentés la denúncia. De moment són uns indicis. Ahir en Catalunya hi ha més de 30 residències d'avis investigades per una presumpta o per una hipotètica responsabilitat, i bueno, la qüestió està allí, no? El tema, el que sí que també hem de ser conscients que no n'hi ha prou en que hi hagi una persona morta o que hi hagi una persona contagiada, en particular perquè es tracta de grups de risc, no? Sinó que cal buscar que hi hagi realment una culpa, una responsabilitat, pues perquè hi hagi una falta de mitjans, perquè hi hagi una falta d'atenció, una falta de tractament, i en aquest cas aquí, si hi ha una falta de vigilància o de mitjans, sí que hi pot haver responsabilitat. Però el tema de les residències d'avis jo crec que és un tema que cuejarà bastant, no? Però ja dic, no n'hi ha prou amb que hi hagi una evidència d'unes persones mortes. Pel que tu dius, Ricard, del tema dels centres d'educació i empreses en general, exactament el mateix. Les empreses de sempre, no ara, de sempre, tenen que complir amb unes mesures laborals en matèria de prevenció de riscos, en matèria d'higiene en particular i de salut. I, per tant, la falta de mitjans, si es demostra que aquesta falta de mitjans d'EPIs, de mascaretes, de distàncies, d'aforos, del que sigui, comporta una malaltia, comporta una mort, pues, evidentment incorrem en responsabilitats i, per tant, cal tindre cura de tot això, òbviament.
Clar.
Josep Lluís, si una persona que ens escolti, per exemple, el tema de les residències, escolta, té el seu pare o la seva mare ingressats, fa un munt de mesos que no els veuen, perquè, evidentment, fins que no entrem en fase 2 i depèn de quina manera doncs, es podrà començar a fer visites, però sospite que a lo millor no s'estan fent les coses bé o no hi ha suficient material o no hi ha suficient cura, el millor és, escolta, jo faig un truc, us truco a vosaltres i explico el cas particular, eh?
Correcte, correcte. Es ficaria en coneixement de la responsable d'aquesta residència, sigui una residència pública, sigui una residència privada, perquè es vagi a fer una inspecció corresponent i vegi a veure què passa. És a dir, que és molt curiós, moltes hi ha cops de que amb una mateixa població no massa gran hi ha residències que estan a ben pocs metres l'un de l'altre i amb una residència una taxa de mortalitat molt elevada i a l'altra no n'hi ha cap ni una. Això d'alguna manera, doncs, mos ha de donar que pensar. No vull treure cap conclusió, no vull fer ara unes manifestacions populistes ni tampoc alarmistes, però sí que pot haver un indici de responsabilitat mm-hmm. en aquesta diferència de resultat, no?
Josep Lluís Gómez, canviant radicalment de tema, els afectats pel cas Popular, per entendre'ns, del Banco Popular, amb la pandèmia han vist com la data límit per presentar les reclamacions s'augmentava, perquè tot això s'ha retrasat, i es preveu una allau de reclamacions de gent que potser ara ha tingut temps per preparar-se o buscar-ho i que ara faran la reclamació i que no ho havien fet fins ara.
Bueno, lo cert és que aquesta setmana farà 3 anys de la fallida, per dir d'alguna manera, la intervenció pel JUR del Banc Popular. És l'aniversari, el fatal aniversari, sí. Farà 3 anys. Aleshores, sí, a veure, cal dir que ja hi ha hagut moltes, moltíssimes reclamacions contra el Banc Popular i que aquí, almenys a la província de Lleida, han prosperat, jo diria que la pràctica totalitat, no en coneixo cap que no ho hagi fet, no? El que passa és que encara estem pendents del pronunciament de la província de Lleida, que d'alguna manera també té que estar al caure. Per calendari tindria que estar al caure, no m'estranyaria que dintre de pocs dies podríem donar notícia. És un tema que també no està exempt de polèmica, hi ha llocs en què no prosperen, i també cal diferenciar el que és aquelles inversions que van fer molta gent a l'ampliació de capital de l'any 2016, que aquí la qüestió és bastant molt més senzilla, d'aquelles inversions diferents. Mm-hmm. Bé per ser ja molt més recents o bé per ser molt més antigues. Però en tot cas, sí, podem cantar-li cumpleaños feliç al Banc Popular. Avui en dia ja és extingit, avui en dia és una altra entitat bancària, perquè el dia 6 de juny pues va ser intervingut de fa 3 anys. Mm-hmm.
Doncs igual, si creieu que, i no us ho hauríeu mirat encara, que podeu estar afectats per aquest tema, de fa temps ja, de fa 3 anys, però encara teniu temps. El millor és, tu fas un truc al 973-28-28-18, expliques el teu cas i et diran, escolta, doncs sí, hi ha base, pots fer una reclamació, o no, el teu cas no procedeix. 973-28-28-18, truqueu a Gonzalo Abogados o a Q2 Consultors, a internet www.q2-consultors.com, i explica el teu cas, que sempre dic el mateix. Nosaltres aquí amb el Josep Lluís Gómez parlem de casos genèrics, però al final, si tu creus que més o menys et pots sentir identificat amb algun cas similar, fes un truc i exposa el teu cas particular, que és la millor manera de saber, escolta, sí o no. És la millor manera, i la primera atenció és totalment gratuïta a Q2 Consultors. Josep Lluís Gómez, com sempre, advocat, gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bon dia, Ricard, fins una setmana que ve.
La teva botiga de moda amb més de 20 anys d'experiència, volem acompanyar-te en la tornada a la normalitat. Estem a la teva disposició per atendre't amb el millor tracte exclusiu i personalitzat. Vine a Matís. Trobaràs les millors firmes en talles de la 38 a la 52 i gaudiràs de magnífics descomptes en vestits, parques, jaquetes i molts articles seleccionats a les col·leccions primavera-estiu per acompanyar-nos de comunions i celebracions. Matís, príncep de Viana, 81 de Lleida.
Descans Lleida, decoració i servei. Aprofita la promoció del 50% de descompte en el matalàs de 700 molles ensacades, model coral, fins al 8 de setembre. I la promoció de la butaca Powerlift, dos motors i motor escalfador lumbar, novetat a la Fira del Moble de Saragossa. Descans Lleida, un equip amb més de 30 anys d'experiència sota la direcció de Cisco Larrull. Estem al 973-5251-09 i al 36 de Pi Margall. El teu descans no té preu.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs camí cap a la una de la tarda, els dimarts, ja saps que habitualment en aquesta hora el que fèiem és parlar de barris, i bé, és cert que hi ha hagut alguna setmana que no n'hem parlat, però a poc a poc hem recuperat el contacte amb els principals actors de les associacions de veïns de la ciutat de Lleida. Com sempre, això, via l'enllaç que té contacte amb tothom del Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
La veritat...
Bon dia, Ricard.
No fas aquí.
Jo sóc seriós.
Bueno, Cosme García, que... Bueno, fas la mateixa veu que sempre, eh? No t'ha canviat la vida, no, encara?
No, és que Cosme García sigue trabajando de noche y de día.
O sigui, no has notat canvi, encara? Ja saps per on vaig.
Sí, no. O sigui, jo... A veure, molta gent diu, és que t'has jubilat i tal, jo sóc un jubilat actiu, amb la qual és difícil. Llavors, jo tinc molta més... Algú m'ha dit que ara a què em dedicaré? No, dic, ara em dedicaré a fer editorials i treure tot el que no havia dit fins ara.
Claro, bueno.
Per tant, alguns que es vagin preparant. No?
Bueno. Cosme, escolta, no hem perdut el pols d'estar en contacte amb les diferents associacions de veïns de la ciutat de Lleida. Ens obliga, doncs, la situació a fer-ho a través d'altres canals, però la gràcia d'això és que cada setmana, menys les setmanes, doncs, aquelles ja de confinament total, que dedicàvem més temps a parlar de l'actualitat sanitària, sempre hem tingut aquí dos o tres veus de presidents d'associacions de veïns que, mira, fan anar al nostre canal per posar-se en contacte amb tots els seus associats i els seus veïns, i això és maco, de veure que segueixen treballant. Hi ha coses que evidentment s'han d'aplaçar, però hi ha coses que se segueixen fent, eh?
Sí, efectivament, jo estic en contacte pràcticament totes les setmanes, comunico amb tots els moviments associatius i veïnals que són actius habitualment, amb l'Horta de Lleida, amb el centre, amb tots. Ahir, per exemple, quan connectava amb tres barris de la ciutat, havia una mica també de tristor, no?, per la mort, tràgicament, de la filla del regidor, que venia a molts actes, de les entitats veïnals i cases regionals, el Sergi González, tràgicament, aquesta mort d'una persona tan jove, no? També es parlava una mica de la mare de la cantant que, bueno, s'ha criat pràcticament en aquest barri de Templers d'Escorxador, que era la Lorena, no? La mare de la Lorena, que ha sigut mare, la Lorena fa poques setmanes, dues setmanes concretament, saben que està casada amb el germà del Sergio Ramos, jugador del Sevilla, pues quan ella era mare...
No, jugador del Real Madrid, però de fa molts anys,
Real Madrid va començar
el Sevilla. No, a mi m'és igual, però si algun seguidor del Madrid s'enfadarà.
Que sí, i tant. No, però el sevillano.
No, però és veritat, és el sevillano i va començar el Sevilla i el va fitxar el Madrid del Sevilla perquè ja va despuntar allí. I aquí ha tingut sus más i sus menos amb el president, però, escolta, els seus gols en finals de Champions li han valgut la renovació pràcticament perpètua amb el Real Madrid,
I també tinc que dir que les coses les deia a la cara, tal com les sentia, i per això ha tingut problemes aquest xicot, no? Però bueno sempre ha
doncs
que...
El Sergio Ramos, que és el central del Real Madrid, té un germà. Doncs el seu germà i la Lorena, la
Lorena Gómez.
La cantant aquesta de Lleida, que pare poc per Lleida, però bueno, que sí, la cantant aquesta de Lleida, aquesta que va en Operació Triunfo, no? Doncs han tingut un fill.
Ella precisament, sí, ha ficat el mateix nom que el seu pare, el germà del Sergio Ramos, l'ha tingut a Sevilla i quan ella estava a Sevilla, pues, sa mare pràcticament estava ja a les últimes, no? Era molt jove, una persona molt jove, casada amb el Paco, se l'han criat a la casa d'Andalusia de Lleida, són del barri Templers d'Escorxador i, bueno, també ho lamentem. I una altra persona que també lamentem la pèrdua és la Rosa Fabregat, no?, la directora i poetesa que havia a la parròquia del Carme, que també, bueno, sí, en pocs dies, també amb un ictus ens ha dit adeu, no? Però sortint de tot això, jo t'he de dir que el moviment associatiu i veïnal estan preparant coses, no? Les cases regionals també estan preparant coses, segons diu el senyor Ignacio Amor, la propera setmana, el cap de setmana proper, tindrem la festa major virtual.
El d'aquesta setmana no, el de la setmana vinent.
La propera setmana.
Però no hi ha reconfirmat hores d'ara d'això,
Bueno,
tot sembla indicar.
l'Ignacio m'ho va dir, bueno, encara d'altres ja les direm i tal, però bueno, a mi em va dir que aquestes són i que ho comuniqués a les entitats que han fet treballs, no? Jo puc dir que la Casa d'Andalusia, la Casa d'Aragó, el Centro Extremeño han enviat material que tenen i que, bueno, sembla que amb l'agència estan coordinant-lo tot perquè surti molt bé i que ho anunciaran en el seu moment i, bueno, suposo que te donaran la informació, que és lògic, no? Mm. Però, bueno, estamos en ello, perquè, clar, la Festa Major de Lleida va passar sin pena ni gloria, no vam veure... Sí. Que això és el que hem trobat estrany, no? Que per lo menos haguéssim pogut arribar a un pacte amb Lleida Televisió, amb algú, i passar, doncs, les trobades de gegants, alguna cosa de festa, que no hagués estat malament, almenys els nanos hagués estat divertits, no? Digo jo. Però, bueno, aquí, como donde hay maestro...
Bueno, igual, la setmana que ve farà un mes, sense voler.
Sí, per això he dit que...
Sí,
és el mateix que diu la Festa Major de Lleida se trasllada al mes, tal com hem dit, no? Que les passaríem al mes de novembre, o sigui, al mes de setembre. No, al mes de setembre he decidit les festes de tardor.
Sí, però, sí.
De maig, no sé. I seran estagi, només se celebra l'11 de maig, no? La plec del Caragol, la trien del gerent, el Jesús Bombetón, no serà la plec, no, serà la plec. Bueno, si arribem a fer, doncs, bueno, serà la plec, vale?
Bueno, tot, sí, serà, aquest sí, serà la plec, tres dies de plec a l'octubre.
Però mai serà el mateix aplec. O sigui,
bueno, vale. Però l'any és excepcional i, per tant, escolta, tampoc li hem de buscar les tres potes al gat.
No, ni molt menys. O sigui, jo el que vull dir que cada cosa pel seu nom. L'aplec de tardor s'ajuntarà amb l'altre. O bueno, farem un dia d'aplec de tardor.
Jo crec que en fareu un de tardor. Mira què et dic, sense saber-ho. Que us conec, que no us deixareu perdre una cita per fer l'altra, ja veuràs.
Home, jo te puc dir una cosa, que la gent ha respost maravillosament i els patrocinadors i tothom, la gent està encantada i ho ha fet molt bé, la FECOLLA, jo penso que ho ha fet molt bé, no? Llavors, bueno, jo no he trobat una persona que hagi dit, hòstia, que malament, i el Pac Cargol, bueno, clar, no, anunciaven a Cope, havia de ser així, no? Han venut, però, bueno, la forma desorbitada, estan contentíssims, sí, sí, Remat, sí. Sant Miguel, anant molt bé.
Va, però, Cosme, bueno, anem cap a barris, va.
Jo, bueno, el primer barri que vull parlar és una persona que és molt activa, que té, bueno, moltes coses i que s'ha d'explicar moltes coses. Jo he volgut connectar a la Marisa Arias. I, Marisa, cuéntanos un poquito cómo está l'ambient, cómo están las cosas por aquí, al Templo Escorxador, i això és el que es diu.
Hola, bon dia. Des de l'Associació de Veïns Templers Escorxador volem comentar a tots els nostres associats i veïns el que s'ha pogut realitzar donat l'estat d'alarma que estem patint tota la ciutadania. Des d'un 13 de març que es va decretar el confinament es van tancar les portes de la nostra associació, però això no ha impedit que poguessin realitzar una sèrie d'activitats, evidentment confinats, a través dels mitjans que teníem al nostre abast, Facebook, WhatsApps, tot això degut als cursos que portem impartint a la nostra associació des de fa un any. Entre altres coses, s'han realitzat compartir les nostres mones de Pasqua, grans moments visualment dolços, que és el que veiem des dels nostres balcons i finestres, una sèrie de propostes fotogràfiques, també des dels nostres domicilis. Altres associats han enviat un recull de records de la nostra ciutat i del barri a través del temps. Per Sant Jordi, una rosaca a la casa, als balcons, finestres, dins de les cases, que van guarnir el nostre barri, també amb dibuixos del drac, quina meravellosa activitat realitzada majoritàriament pels nens. També es van celebrar la nostra plec, evidentment, com ho podia ser, des de les nostres cuines, quin assortiment de cargols i altres viandes. Nostra monitora de Tai Chi va fer un recull de reflexions sobre la nostra activitat i la nostra actitud davant el confinament. La nostra monitora de Zumba ens va enviar uns vídeos per a no perdre el bon estat físic, evidentment. I des de l'àrea de la dona s'han estat confeccionant mascaretes en diferents moments d'aquest confinament. I últimament es va fer una col·laboració i posterior aportació de mascaretes pels infants que es va entregar al nostre paer en cap. Per últim, us volem comentar, molt al nostre pesar, que aquest any no es podrà celebrar la nostra festa major del barri, ja que restem a l'espera de rebre notícies dels nostres serveis sanitaris. Moltes gràcies, veïns, pel vostre esforç i la vostra dedicació en tot el que feu. Cuideu-vos molt. Us ho desitja la vostra presidenta del barri, Marisa Arias.
Escolta, això és un missatge institucional en tota regla, eh?
Bueno, jo tinc que dir, també ho he descobrit aquí, Marisa Arias treballa en un puesto molt complicat. Saps quin puesto és?
A on?
A l'oficina del pare.
Ah.
A lo qual estan fent-lo...
Ha de tenir molta més carra, eh?
No, i és que a la setmana que ve obre de cara públic, amb la qual estan fent de treball, no? Ahir va atendre 78 persones i mirant els expedients. Cuidado,
Déu-n'hi-do. És la presidenta, tarda, recordem, del barri de Templers Escorxador, la Marisa, la que hem escoltat.
Sí, efectivament. I, bueno, també volem saber què ens diuen des d'una altra zona de la ciutat, del Clot i Limítrofes, I allà està el Manolo Rodríguez, que també ens parla de com estan les coses.
Soc Manel Rodríguez, president de l'Associació de Veïns del Clot i Confluències. Bueno, estem dintre o dins d'una pandèmia en la qual ens ha comportat un confinament, el confinament del Covid-19, i com a president de l'entitat i a nivell d'associació, pues, bueno, hem tingut diferents contactes a nivell de xarxes, principalment WhatsApp, i hem tingut, o almenys hem mantingut el contacte dintre d'aquest confinament. Ens hem centrat, o ens estem centrant en portar a terme la festa de barri, que és la segona quinzena de setembre, si tot va bé i no hi surt res de greu. Una de les notícies que ens han portat amb una molta alegria ha sigut el veure que ja han licitat el pas de vianants de Príncep de Viana, llargament reivindicat per la nostra associació, i una alegria per part meva per saber que hi ha una persona que està molt implicada amb aquest pas de vianants, que és Borrotats Marina, que li vaig confirmar i se va portar una grata alegria. Vinga, això més o menys és tot.
Bueno, veus com es van fent cosetes?
Bueno, mica, mira, fins i tot se tanquen alguns carrers de la ciutat a les tardes perquè la gent pugui estar més tranquil·les a les terrasses, no?
Sí, i caps de setmana, sí.
Sí, està més tranquil, bueno, la gent... De tota manera, també, el que la gent troba a faltar, saps què és?
Què?
I tu també ho has trobat a faltar. Home, de que després de que la gent no s'ha comportat bé i s'ha de tirar les orelles, qui ha de tirar les orelles en una ciutat?
Ah, bueno,
potser l'alcalde hagués tingut de sortir i dir, escolteu, ja n'hi ha prou, escolti, que no ho compleixi, ho denunciarem. I ara ho
bueno,
és que,
i si no ho volia dir, podien fer ràpidament amb un collage una pancarta i penjar-la a la façana de l'Ajuntament. Vull dir que això, en sabem, de penjar pancartes i coses, vull dir que ho pots penjar allí
no,
i ja
no.
està.
Hi ha algunes que són eternes, o sigui, estan penjades eternament.
No ens vindrà d'una pancarta més. Escolta, hi ha una altra zona gran a Lleida, molt, molt gran, i que és singular, i que és marca de Lleida, com és l'Horta.
I que l'estimem moltíssim, que nosaltres la tractem molt bé, a l'Horta de Lleida. Jo penso que és la emissora de ràdio que millor tracta l'Horta de Lleida, i qui entén de l'Horta de Lleida, una part important, que vam perdre un espectacle aquest any que feia les buixes del pont del Pont de Guitarra, és en David Melé, que és el president de Copa d'Or i Sot de Fontanet.
Des de l'Associació de Veïns de Copa d'Or i Sot de Fontanet ens hem vist obligats a suspendre els actes de la Festa Major d'aquest any, que casualment havia de ser aquest proper cap de setmana, 6 i 7 de juny, però donades les circumstàncies extraordinàries en les que estem vivint tots els ciutadans, doncs no podrem realitzar aquestes trobades que teníem previstes per aquest cap de setmana, i hem quedat amb els veïns que analitzaríem si quan hagi avançat la situació i canviem de fase, doncs potser adaptar la Festa Major en un format que ens permeti almenys compartir una estona tots junts. Doncs la situació que estem vivint doncs és extraordinària per tothom. Això no vol dir que des de les nostres partides, el que també és un dels fets que podem destacar d'aquest confinament, és que l'Horta de Lleida i el seu pas per les nostres partides pues, s'ha convertit en un pas on la gent aprofita per gaudir de la natura, per gaudir del passeig, per la bicicleta i per córrer, i és una manera de, també de veure que la partida està viva, i és una manera de sentir-nos que l'Horta pues, la coneix molta gent.
Home, la veritat és que és veritat que anem de cara al bon temps, i ara com que tothom fa exercici amb bicicleta o corrents o caminant o jo què sé, sí que és veritat que també sortir cap a el que és estrictament ciutat i marxar cap a l'Horta també s'està fent més que mai, a hores d'ara.
Jo de tota manera és veritat això, Ricard, jo estic visitant coses i estic anant a passejar per puestos i llocs del meu barri de Farfont que jo ni coneixia.
O sigui, tu també ets dels que ara ha sortit a fer exercici, que abans no en feia, no?
No, jo pràcticament jo sí que puc dir que molta gent diu que està, bueno, com una ballena, però jo hi vaig a 4 quilos.
No, però no t'ho dic, dic. No. Tu ets dels que ara ha sortit a fer exercici que abans no ho feia.
No, jo surto a caminar, no, jo no surto
a caminar. Caminar és molt sa, eh?
Bueno, és que jo he caminat sempre. Tot i el servei públic que diuen que s'ha d'utilitzar, jo ho utilitzo molt poc, perquè jo penso que és molt bo caminar, és molt saludable, i per tant, molt bé. Per cert, per acabar, només te vull dir que també se va fer, de forma també reduïda, la festa de la partida de Grenyana, de la Granja de Grenyana, molt tradicional a la nostra ciutat, de l'Horta de Lleida. Bueno, van assistir menys personal del que habitualment hi ha, alguns per por, altres per respecte, i també per mesures de seguretat, no? Però s'ha fet la festa de la partida de Grenyana, que és una mare de Déu, ja saps tu, que són de les mares de Déu trobades, i que té molta devoció, no? I, bueno, se va fer la festa. Això és de, ja saps, de l'interparroquial que tenim aquí, Santa Teresa Jornet, Sagrada Família, i també la partida de Grenyana. Això és una mica l'activitat que fan les entitats veïnals. Cada setmana intentarem de connectar amb entitats que ens vagin dient com ho viuen, com van...
Sí, home, sí, allò, dos o tres entitats està molt bé, perquè també veiem que la cosa no pare. Molt bé, Cosme García, escolta, m'alegro d'escoltar-te. Que tinguis bona setmana.
Ah, ho has fet molt bé, això? M'alegro de saludar-me, soy Ricard Álvarez. No això. M'alegro.
Cuida't, Cosme. Una abraçada.
Oye, que diria el nostre company amic, Andrés Rodríguez.
Vinga, va, senyals horàries. Arribem a la una, després tenim la gastronomia i a dos quarts la tertúlia dels polítics.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La destitución fulminante del coronel Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid se vuelve en contra del ministro del Interior. Hasta ahora, Grande Marlaska siempre ha defendido que el cese del coronel se ha debido a una reestructuración en el cuadro de mandos. Hasta ahora, el ministro ha negado que nadie de su departamento se hubiera interesado por la investigación de la Guardia Civil sobre el 8 de marzo. Lo llegó a decir incluso en sede parlamentaria.
Ni este ministro, ni nadie del ministerio, ni nadie de la Dirección General de la Guardia Civil, nadie ha solicitado al coronel Pérez de los Cobos ni el informe, ni el acceso al contenido del informe al que usted ha hecho referencia.
Esto fue el viernes en el Senado. Tres días antes en el Congreso había dicho prácticamente lo mismo. Hoy ha trascendido un informe firmado por la directora general de la Guardia Civil asegurando que destituyen al coronel Pérez de los Cobos por las razones que precisamente negaba de forma tan rotunda el ministro Grande Marlaska. En esa resolución, firmada por María Gámez, que es el cargo político al frente de la Guardia Civil, se asegura que destituyen al jefe de la comandancia en Madrid por no informar del desarrollo de las investigaciones. El ministro, por tanto, no dijo la verdad en sede parlamentaria y eso podría tener consecuencias penales. De momento, la oposición ya ha pedido su dimisión. María Daván.
Si la oposición vuelve a la carga porque considera que esa nota confirma que Marlaska mintió en sede parlamentaria y que Sánchez lo hizo también en rueda de prensa. Para PP y Ciudadanos, el documento demuestra que Pérez de los Cobos fue destituido por negarse a cumplir una orden ilegal, algo que en democracia es gravísimo e inadmisible. Ambas formaciones reiteran que el ministro del Interior no puede seguir pues ni un minuto más en su puesto. Mañana se lo volverán a decir en una nueva ofensiva parlamentaria en el Congreso.
La oposición que pide la dimisión de Grande Marlaska y ese documento que probaría que el ministro mintió en sede parlamentaria puede llevarle al banquillo de los acusados, insistimos, en contra de lo que ha dicho hasta ahora Marlaska. La directora del cuerpo reconoce que purgó al coronel de la Guardia Civil por no informar de las investigaciones. Mientras sigue avanzando el plan de desescalada y continuamos encontrando infractores en Galicia. La Guardia Civil ha tenido que desalojar un bar que estaba a reventar de gente, Alberto Varela.
Sí, eran las 3 menos 5 de la madrugada cuando la Guardia Civil se presentó en ese bar de San Xenxo, en Pontevedra, que estaba abierto y con un número de personas superior al permitido. Muy superior, según los propios datos de los agentes que procedieron al desalojo de los clientes. No fue solo desalojo, hubo también multas por infringir la Ley de Seguridad Ciudadana y la normativa del estado de alarma. Estas últimas horas se produjeron también 3 denuncias más por exceso de aforo en cafeterías de Vilagarcía de Arousa.
Algunos equipos de primera y segunda planean jugar con público esta temporada, José Luis Corrochano.
Ha sorprendido ayer este anuncio que van a escuchar del presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, sobre el partido Las Palmas-Girona del próximo 13 de junio.
Somos el primer equipo a nivel mundial que va a poder disfrutar de público en su grada. Y eso significa que el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, lo vio magnífico. Nuestro presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Teva, también lo vio como algo novedoso. Y si Dios quiere, como ya te digo, el próximo sábado, día 13, creo que es a las 8:30 de la tarde, el Estadio Gran Canaria, pues será una auténtica fiesta como no puede ser de otra manera.
A este anuncio se une el que el Real Oviedo planteó la semana pasada a la Liga una propuesta para abrir el Tartiere a un grupo reducido de aficionados y que viene contando Oliveros, desde Barcelona, que el Barça tiene ya un estudio con el que pretende demostrar que puede haber un 30% del aforo esta temporada. Ahora la pregunta, Juan Antonio Alcalá, es ¿Cuál es la opinión del gobierno sobre este asunto?
Bueno, pues fuentes del gobierno de España, hoy como ayer, continúan informando y continúan asegurando a la cadena COPE que no habrá público en el estadio de Gran Canaria el día 13 de junio y, por extensión, que no se contempla público en estas 11 jornadas que restan en este verano en primera y en segunda división. La razón, insiste el gobierno, es la igualdad y la integridad de la competición. No puede ser, dicen estas fuentes, que cada equipo haga la guerra por su cuenta y cuando vuelva el público a estadios de fútbol será a la vez en todos los estadios de fútbol de toda la geografía española. Un último dato, fuentes del gobierno no descartan que Irene Lozano, desde el Consejo Superior de Deportes, una vez más tenga que llamar a alguien al orden para que se cumpla la máxima de que el fútbol este verano en España es a puerta cerrada.
Y una cosa más, estaba prevista una reunión telemática a las 2:30 entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y los capitanes del Barça, Real Madrid y el Atlético de Madrid. Finalmente, Illa no va a poder asistir al estar presente en el Consejo de Ministros.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos vais a contar los primeros pasos de una iniciativa diocesana para ayudar a recuperar la actividad económica vapuleada por el coronavirus.
Es el Fondo de Solidaridad de la Diócesis de Osma-Soria, que pretende paliar la situación de trabajadores y autónomos que han perdido el trabajo y también ayudar a los negocios familiares en dificultades por el COVID-19. Ha arrancado con 175.000 euros y el pasado 25 de mayo la comisión gestora repartía los primeros 10.000 para dos pequeñas empresas y 7 autónomos. Son ayudas a fondo perdido para empresas de menos de 10 trabajadores y autónomos que desempeñen su actividad en la provincia de Soria, e incluyen un compromiso de no destinar la ayuda a pagar indemnizaciones o finiquitos para despidos o reducciones de plantilla. La gestión de la ayuda implica también compartir con quienes la piden sus preocupaciones e incertidumbres, pero también la esperanza de la recuperación. Lo vamos a contar en un instante, en media hora, en El Espejo.
Escuchamos El Espejo en media hora, mientras sigues en compañía de Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I aquesta és la sintonia dels dimarts, en aquesta hora. I què vol dir el que escoltis aquesta sintonia un dimarts, en aquesta hora? Doncs que anem a parlar de gastronomia i, com sempre, des de fa ja, bueno, temporada i mitja, sense voler, ho fem nosaltres amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, què tal? Bon dia.
Com estàs?
Bueno, esperar si passem de fase 2, no?
Sí, esperant la fase. És curiós, això. Abans quan et trobaves amb la gent, sobretot als ascensors, parlaves del temps. Ara parles de les fases. És curiós,
sí,
com canvien.
Però, ja saps que a l'espai és gastronòmic, però m'agradaria dir, si us plau, que hem de fer les coses bé, que no passarem.
Sí.
I ja saps que amb això, esperant no per res, perquè no entres, en principi, a la segona fase volem obrir les portes de Sheyton, ja, llavors, ostres, sí, no, sí. Saps, la felicitat que jo tinc per dintre de poder fer feliç a la gent, però si no ho fem bé, desgraciadament, hòstia, serà complicat.
Sí, sí, sí. Bueno, toquem fusta. A priori, la setmana vinent estarem en fase 2 a Regió Sanitària de la Plana de Lleida. A priori, eh? Però això és molt aventurat dir-ho ara, perquè ja veieu que això canvia dia a dia. En fi, a l'Espai Gastronòmic estem coneixent gent molt important i gent que està fent coses molt interessants i molt importants. I avui també és un gran dia, eh, Felip?
Bueno, avui és el que parlàvem ahir també, que si m'hauries de dir, hòstia, com descriuries el convidat que portem avui, pues seria directament dir, tenim a Ferran Centelles.
Doncs Ferran Centelles, què tal, bon dia?
Ja és més que suficient.
Molt bon dia.
O sigui, et deixem així, eh? Ferran Centelles, ja està.
Bé, fantàstic.
No, però això vol dir...
Ara m'han dit que mentira.
Correcte.
No, no, sí, sí, però no, Ferran. Bon dia, Ferran, eh? No, no,
bon
però,
dia.
Però és cert, vull dir, no, jo crec que sentir el teu nom ja és més que suficient. La gent ja diu, hòstia, Ferran Centelles, qui és, no?
Bueno.
Per mi és un referent. Bueno. Llavors, clar, dins del món nostre, no ha que dir, ostres, no, Ferran Centelles, ja dius, uau.
Ara el coneixerem, Ferran, escolta, primer de tot, on estem trucant?
Bueno, esteu trucant a Barcelona, a casa.
Val, a Barcelona. Doncs, no, és que ja que parlàvem de fases, dic per saber en quina fase estàs, esteu com nosaltres, en fase 1, recent estrenada.
Estem en fase 1, recent estrenada, exactament, i bé, jo estic a casa i puc fer una mica, bueno, faig teletreball des d'aquí, però segueixo amb confinament, Llavors, sí que he pogut anar a l'oficina, però només un dia, però bé, portem bastant el confinament molt, molt rigorosament. Sí?
Ja.
I llavors, doncs, treballant des de casa, fent teletreball, amb bon ritme, això sí, perquè doncs el ritme del projecte que estem fent requereix i bé, doncs...
Molt bé. Després parlarem de present i futur, però abans deixem preguntar-te pels teus inicis. Ferran Centelles, tu ets sommelier i tens una trajectòria envejable, ara en parlarem, però escolta, tu com comences amb el tema del vi?
Bé, jo començo a l'escola d'hostaleria. Jo vaig ser un d'aquells casos que fins que no vaig trobar una miqueta el que era la vocació i algú que m'agradava, doncs vaig estar bastant perdut, molt feliç, però bastant perdut a la vida. I a partir de trobar la vocació, que justament pot ser el món del restaurant, de la cuina, del servei, i dins del servei, doncs, entrar en contacte amb el vi, doncs, vaig trobar una miqueta la via professional en la qual, doncs, em feia gaudir molt, aprendre molt, no? I bueno, vaig trobar amb el vi una sortida professional i vital, més que professional, vital.
Mm-hmm. Ferran, el bulli es creua a la teva vida o tu et creues a la vida del bulli?
Sí, bueno, quan jo entro al bulli, jo vaig entrar al 99, jo era bastant jove, tenia 17 anys, i ja quan vaig entrar al bulli, ja era un restaurant de màxim nivell on es vivien actes gastronòmics que impactaven a tot el món, o sigui, vaig entrar amb pressió, en un lloc on hi havia molta responsabilitat, perquè la gent venia amb les expectatives molt, molt elevades i em va canviar la vida, no? Diguéssim que sí, que vaig tenir l'oportunitat de fer unes pràctiques allà, no? Perquè tenien un conveni amb l'escola d'hostaleria i a partir d'allà doncs, m'hi vaig més o menys quedar, ja sabeu, bueno, potser no, però al bulli, pels oients, obria 6 mesos i tancava 6 mesos, no? Llavors el que em permetia els mesos de tancament doncs era viatjar, era estudiar, era fer anar tastavins i cursos i així, i bueno, llavors era un model que em va anar molt bé doncs, per progressar, no? Tant quan estava la temporada oberta com a les temporades de tancament on et permetia fer altres coses.
És curiós, Ferran, perquè setmana rere setmana a tots els convidats que estem tenint me n'adono de la importància de viatjar i provar i descobrir coses, eh?
Sí, no? I el món del vi i de la gastronomia té això, no? Que viatjant s'aprèn molt, tu pots llegir, no? I informar-te i tenir pues una mirada pues, acadèmica del vi... però el vi també és d'experiència, no? I són vivències
i és tastar, no? I s'aprèn tastant, s'aprèn viatjant també. Tant o més que amb els llibres, no? Llavors és una professió on et permet també, no? O on t'organitzes una mica els viatges per poder conèixer, visitar, sí, i ampliar una mica les mires.
Molt bé. Escolta, l'any 2011 el Bulli tanca. Uh-huh. I no busques, oi, un altre restaurant, sinó que et quedes amb la nova proposta del Bulli, que és centrar-se en investigació i desenvolupament.
Sí, exactament, no? Quan tanca el 2011, que va ser com un daltabaix a nivell per tots nosaltres, a nivell vital, i sí, jo portava ja uns anys al Bulli, i quan em diuen que tanquen, doncs va ser bastant inverosímil, increïble, no? Però després pues, el projecte de la fundació, que va començar a poc a poc, però que després pues, ara ja està molt, molt sòlid, doncs a mi em va seduir, no? Em va seduir i el Ferran i el Juli doncs, em van donar l'oportunitat de seguir, una oportunitat que els agraeixo molt, i fins al dia d'avui he estat vinculat a la Fundació del Bulli i amb algun altre projecte o col·laboració que també he pogut arrencar.
Molt bé. Ferran, ara sí que arribem al present, a l'actualitat. Ens parlaves de que estàs treballant, teletreball, però que estàs liat amb un projecte. Què estàs fent ara?
Ara estem molt ficats amb Bullipèdia, que és el projecte dins de la Fundació del Bulli, on estic jo col·locat, i dins de Bullipèdia amb l'especialització del vi, el Sapiens del vi, que li diem. I, bueno, Bullipèdia vol ser una enciclopèdia moderna, combinant una visió, unes perspectives doncs, multidisciplinars, des del món de la filosofia, des del món de l'humanisme, des de la ciència, per gastronomia. Treballem per gastronomia, sí? I llavors ho estic fent juntament amb un molt bon equip, una enciclopèdia del vi per gent que treballem, per persones que treballem a la restauració gastronòmica, no? Des d'una perspectiva Sapiens, del mètode aquest que utilitzem. El mètode Sapiens és una metodologia de comprensió i estudi que s'està desenvolupant a la Fundació del Bulli.
O sigui que amb el món de la gastronomia no se sap tot encara, no?
No, i fixa't, no. Primer, en el món de la gastronomia, que és un món de plaer. Vull dir que fins fa 4 o 5 anys no era un grau universitari. Gastronomia, doncs, aprenies en cicles, aprenies a cuinar, a servir, però les ciències gastronòmiques apareixen fa 4 o 5 anys, almenys a Espanya, que jo conegui al Basket Culinary Center, no? I a partir d'allà hi ha altres escoles que comencen a fer un grau universitari. Quan hi ha acadèmia i quan hi ha universitat al màxim nivell, es comença a construir un coneixement acadèmic. Fins aleshores, doncs, la gastronomia era periodisme, era plaer, sí, i no hi havia molt de poço, no sé si poço és la paraula en català, molt de...
Molta base, sí.
Molta base, molt de sediment, sí, molt de sediment acadèmic de coneixement, no? Llavors això s'està molt emocionant ara de dedicar-se a la gastronomia, molt, 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 perquè estem vivint un moment on la investigació és important, on la gastronomia, on tenim un grau que es diu ciències gastronòmiques, no? On es vol veure, no? Tenir aquesta perspectiva científica de medir, de comprovar, sí, de comprendre sobre la gastronomia, i la gastronomia és una part importantíssima de l'economia d'un país. Va sortir algun estudi que parlava a nivell espanyol i deia que era un 33% de tota la gastronomia, tant producte primari, sí, sí, secundari com terciari, doncs era un 33% del PIB.
Déu-n'hi-do.
Que, sí, sí. Llavors és molt emocionant veure aquesta conversió, no, d'ofici, d'aquella professió que s'aprenia, no? Entraves d'ajudant i tenies com un mestre i a la sala i aprenies, aquesta visió una miqueta més científica. I des de la Fundació del Bulli, doncs, molt orgullós que el Ferran i, bueno, i tot l'equip directiu de la Fundació hagin decidit apostar pel vi i hagin apostat també pel món de la sala per començar aquest projecte de Bullipèdia.
Escolta, Ferran, ara t'estava escoltant i m'ha vingut al cap una situació, i és que amb aquests darrers mesos de confinament hi ha molta gent que ha començat a provar coses a casa, des del punt de vista de la cuina. I et volia preguntar, Ferran Centelles, si es defensa bé a la cuina.
Bueno, sí, i mira, jo em pujo un carro d'aquestes persones que ja...
Has fet proves.
He fet proves i de fet he copiat bastant. Mira, del Ferran el dia li vaig copiar un suquet que va fer amb el Rafa Safra,
que és facilíssim i surt molt bo.
Però va sortir bé igual, eh?
Sí, bueno, ho he cuinat dos cops. Sí, un el vaig fer amb ratxada, que és un peix que m'agrada moltíssim, i l'altre vaig fer amb rat. Llavors, amb la ratxada quedava com una mica més maluset i així. Mm-hmm. Però, bueno, que us recomano molt aquesta recepta. Em sembla que la vam penjar al periòdico, busqueu Xuquet, Ferran Adrià, i mm-hmm. perquè és superfàcil, amb mitja hora la tens cuinada, bueno, 45 minuts, i és un sabor, bueno, a mi em recorda molt el Xuquet de Roses, al final. Jo he estat molts anys a Roses i és bastant ben trobada. I llavors he intentat perfeccionar també el plat de llenties de la meva iaia.
Ah.
Abans de morir, les àvies, quan ja estaven doncs, molt, molt grans, vaig decidir fer un llibre de receptes o preguntar-los aquelles receptes de la infància que jo recordava, no? I vaig poder doncs, guardar les seves notes i bueno, vaig fer una mini publicació que vaig compartir per tota la família. I les llenties és molt, molt de carinyo. Llavors he cuinat tres cops o quatre llenties intentant imitar aquella receta. Evidentment, encara no les he enganxat, no les he enganxades, però
és que
tinc el record molt marxat de la gastronomia, no?
Ferran, les padrines eren mestres, eh?
Hòstia, com ho feia? És que ho he intentat de totes les maneres.
És curiós, eh? I a més sempre els hi queda bé, eh?
Sí. I a més, jo estic segur que li fico millor material, perquè vaig a comprar el xoriço més exclusiu, la costelleta més fina, no em queden tan bones, saps?
És la màgia de les padrines. Això ho hem parlat moltes vegades amb chefs molt reconeguts i sempre et diuen el mateix. Escolta, jo no sé, i a més ho feien mil vegades i sempre els hi quedava igual. És que...
Igual.
No,
el sabor el tinc marcadíssim i un dia em vaig apropar però no acabo d'enganxar-li el truco.
Bueno, potser quan tinguem anys, llavors potser és una cosa d'experiència, no ho sé. Felip, això ja ho hem sentit, de chefs, i escolta, diu, és que és curiós, és aquella màgia de les padrines.
Bueno, però jo crec que serà molt difícil, no?, cuinar com les mames o com les padrines.
D'aquí uns anys.
Ferran, dis-me quin vi vas maridar amb les llenties de la iaia.
Bé, estic tastant moltíssim aquests dies, perquè part de la feina també doncs, faig algun reportatge de vi i això, i he pogut anar provant vins molt xulos. Per cert, fa molts dies que no tasto res de costers del Cedre, eh?
Ah.
Algú està fallant aquí.
Pues això molt malament, eh?
No,
però ho ha reconegut, Això vol dir que ho farà
No, deia per al Ferran, eh? No, dic, això ho hem d'arreglar, eh? Després de dinar per una trucada.
No, el que has de fer l'altre dia parlava amb la gent de comunicació que porta la veu de Costes del Segre, mm-hmm. la gent de Bilateral, em sembla, no sé com es diu, sí, que és una empresa aquí, i dic, hòstia, hem de pujar a fer un article perquè estan passant moltes coses allà dalt,
sí.
I jo faig els reportatges per una periodista anglesa que és l'Urgència Robinson, i vaig visitant diverses zones i així, dic, ostres, podíem fer un articulet, no?
Doncs escolta, sí, estarem a la guaita, impacients.
Però deixeu-me que llanci un guant, llavors.
Sí.
Necessito algú que esculli els vins i que digui, mira, això és el més guai de la Déu.
Felip, això ho diu per tu, no per mi.
Suposo que ho esteu entenent, no?
Sí, tant. Ha quedat clar, eh?
Fer una selecció en plan, ostres, doncs mira, els 25 vins imprescindibles de la D.O. i així, perquè... Els articles tampoc poden ser molt llargs, el que faig. No puc tastar doncs, els 100 o 200 vins que hi ha, però si algú té a bones fer una selecció, per mi seria un plan pues, fantàstic.
Felip, ja tens feina.
Bueno, li presentaré el projecte on estic jo col·laborant ara, que se diu Celler de Sant Uí. Uh-huh.
I 24 trobarem... més, eh?
Sí, però clar, apostarem ara per el que col·laboro jo, fent un vi també, llavors, bueno, però ja...
Home, tant,
però,
que,
però a Lleida... tant el que estigui dentro de la DEO com hi ha algú que està fora, jo crec que hi ha un nivell molt important i molt xulo per tastar. Eh?
Bueno, pues sí. és un primer pas, aquest tema de l'article. Bueno, és molt maco. Escolta, Ferran, i de cara al futur, tens algun projecte personal en ment que diguis, escolta, mira, ara aquests dies teletreballant i tal, potser el podem tirar en van?
Bé, no, estic molt, molt concentrat, de fet, amb Bullitaia, que és un projecte que em requereix moltíssim i que estic gaudint, i estic aprenent gaudint, i la veritat que estic bastant concentrat amb això, sí, a fondo i ficant el cor i l'ànima, no?
amb el projecte, i em sento pues, afortunat perquè pues, poder-te dedicar, no?, i poder tenir aquests... Portem 2 anys i mig de projecte, pues, 2 anys i mig dedicats al coneixement del vi, la veritat que per mi és un somni.
La veritat és que dedicar un tant per... Bueno, això ho hem dit i no té cap mena de secret, dedicar un tant per cent a la investigació i el desenvolupament és la clau, és la diferència entre l'èxit o no. Però no només amb la gastronomia, amb tot, a nivell de país, a nivell d'educació, a nivell de sanitat, etc. Tampoc anem a fer avui un programa per parlar d'això, però perquè vegueu la diferència de quan és inverteix en investigació i desenvolupament, una cosa que el vull fèieu i que heu seguit fent i que compartiu. I vaja, vull dir, l'èxit crec que és claríssim, vull dir, l'experiència.
Bueno, el Bulli era especialment exagerat amb això, perquè sent una petita empresa, perquè el Bulli al final era una pime...
Sí, però és la mentalitat, eh?
Sí, sí. Tancava 6 mesos i d'aquí 6 mesos només a investigar els plats de l'any que ve. Vull dir, mantenia l'equip de 2 o 4 persones de cuina. Era, no, increïble, i el valor de l'empresa era la innovació, no? I mira, ahir ho explicava, jo recordo el dia que estem aquí parlant de gastronomia, el que era molt fort del Bulli al restaurant era que allà passaven coses per primera vegada. Ara sabeu els esfèrics, no? Que els esfèrics d'oli, de no sé què, estan per tot arreu, no? Han invadit la gastronomia, almenys la moderna, no? I doncs jo recordo 2003 treure aquells primers esfèrics de la sala, no? Els esfèrics de meló i els de pèsols que fèiem, que la gent no sabia com s'havia fet, no? I que era com una mica qüestió de bruixeria, d'il·lusió...
2003,
no?
Sí, 2003. Fa 17 anys, eh?
Clar, això era impagable a nivell de, no? De l'efecte uau que provocava i l'emoció que provava. Es muntaven allà una cosa d'energia, d'emoció, d'il·lusionisme, sí, que era i tot gastronòmic, tot menjat i tot begut, eh? Vull dir que realment com a projecte de país, com a, no, el Bulli s'ha conegut, no? I ens ha fet conèixer.
Molt bé. Doncs, escolta, els podeu seguir a la Bullipèdia. El domini crec que és elbullistore.com.
Sí, allà al bullistore.com aneu veient totes les novetats, sí? I al bullifoundation.com. Doncs també recomanar-vos una miqueta la conta de Twitter del Ferran Adrià, que últimament amb aquest confinament està fantàstica i està explicant molt bé tot el que és la fundació, i s'entén brutal el que estem fent. Si seguiu el hashtag de, bueno, el Twitter del Ferran, s'entén molt bé.
Doncs l'important de tot això és que si aneu consultant la Bullipèdia, que sapigueu que darrere, entre d'altres, hi ha el Ferran Centelles, que avui l'hem conegut, és sommelier, i la seva història l'hem resumit avui en aquests minuts. No es pot resumir, necessitaríem molt més, però almenys ha sigut un primer tast, ja que estem en espai gastronòmic, per dir-ho així. Ferran Centelles, escolta, que ha estat un plaer, que ens haguis atès.
No, home, no, tot meu, escolta, i teniu feina, eh?
No, jo tranquil, que al Felip li aniré recordant, eh?
Fantàstic, fantàstic.
Ferran, gràcies i, sí. Bueno, després ja ens truquem, després de dinar.
Vale, clar que sí, eh?
Vale.
Bon profit.
Ferran Centelles, i... escolta, que us vagi molt bé a la vostra zona, a la vostra regió sanitària, perquè això ja ara ho hem de dir, sí, així, i res, aviam si podem tornar amb una nova normalitat o el que sigui, però que sigui una normalitat, que sigui, sí, si és nova, sí, o vella, però que sí.
Tant.
Que ja ho tenim ganes.
Igualment, moltes gràcies per la feina que feu, un plaer, i quan tinguem aquest article de Costes del Segre ens tornem a veure el programa.
I tant que sí. Ferran, una abraçada.
Abraçada. Cuidado, gràcies.
Doncs apa, Felip, mira, potser és dels primers programes que... Bueno, dels primers que marxes amb feina que no et mano jo.
Bueno, però ja està bé, ja.
Aquí estàs maca, no?
Sí, perquè, home, tu pensa que senyor Ferran Centelles ens demani aquesta penya que el que farà és donar a conèixer la D.O.
Però que... Felip, que tu ja comences a ser famós.
Jo crec que això és, bueno, no important, però és el que deia ell, uau, perquè, hòstia, ens ajudarà... és que és el que te deia, si una descripció és dir Ferran Centelles. Si Ferran Centelles ara farà un article de la D.O. Costes del Segre, evidentment...
De totes maneres...
Ja és coneguda, perquè ja és coneguda la D.O., ojo, que no és... ¿vale? Però
sí,
ell ens ajudarà. Pues bueno, tot el que sigo ajuda
per la DEO, per Lleida, és superimportant. I que vingui de la mà de Fran Centelles, mare meva, és guau.
Doncs escolta, quan es materialitzi aquest article, no oblideu que això va néixer aquí a l'Espai de Gastronomia de Cope Lleida.
I tant.
Curiosament, ha nascut aquí en directe. Després, si arriba a fer-se, doncs, evidentment, el llegirem i el compartirem, eh? Felip Urbano, una altra gran persona de la gastronomia que hem conegut avui, dimarts vinent més, no?
Sí, i recordar també, sisplau, el hashtag Enoturismo para Sanitarios.
Enoturismo para Sanitarios, és veritat.
Que estan fent una feina tan, tan, tan important, no només a Lleida, sinó a tot Espanya, a tot el món, sí. Crec, vale? I des d'aquí, pues, intentarem bueno, que estiguin agraïts i quan s'acabi tot això, pues, que vagin a visitar cellers, que li faran visites,
sí, sí,
dates,
és veritat,
que convidaran a dinar... i els cuidaran com jo crec que no se'ls estan cuidant.
No, a més,
vale?
Són llavors... molt maques, aquestes visites. Enoturismo para Sanitarios, busqueu-ho. Sí, 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 sí.
S'ha de recordar perquè encara queda per fer. Queda sí. Molta feina i ells jo crec que ho necessitaran més que ningú.
Tenim feina,
com
sí.
Com veig gent, que hi ha dintre. Però jo crec que els superherois d'aquesta pandèmia són els metges... fermers, bueno, tot l'equip sanitari que tenim, no?
Felip Urbano, com sempre, gràcies per les gestions. Una abraçada.
Una abraçada.
Aquesta és la manera més fàcil de comprar mobles. Demana cita prèvia a Mobles David de Gimenells. Tria els teus mobles, sofàs, matalassos, sense presses i amb una atenció professional. A Mobles David de Gimenells ho fem tot. Disseny en 3D, te'ls portem i muntem. Recorda, demana cita a Mobles David de Gimenells. 973-74-80-64. Salut i sort!
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Fort de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Fort de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Fort de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Si buscas conseguir una mayor cosecha respetando el medio ambiente, elige Duramón, el nitrógeno gradual número 1 con azufre, magnesio y sin nitratos. Además, hasta el 15 de junio, visítanos en duramonfertinagro.com y participa en el sorteo de 1000 kilos de Duramón Plus. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Sandro Rosell, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a hablar sobre todo
de cómo fue ese paso por la cárcel.
Es un sitio malo.
Ahora bien, cuando estás ahí, es verdad que descubres cosas increíbles del ser humano.
Hablando de las peleas, ¿se metió usted en alguna o tuvo cerca alguna?
Tuve una muy cerca, tan cerca como que nos manchamos de sangre.
¿A usted alguno le ofreció pelea?
Un par de veces me increparon, tarado, que me amenazó de que si no le compraba un café cada día, me daría una somante.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Colas interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
En el aniversario de su beatificación, 13 recuerda la vida de Jerzy Popielusko.
Del miedo ante lo que ocurra. Protégenos, Señor.
En unos momentos muy oscuros, ayudó a miles de personas a recuperar su dignidad.
¿Pero qué se propone?
Solo intento infundir ánimo en la gente.
Popielusko, la libertad está en nosotros. El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Oh, 3 minuts per sobre de 2:15, dimarts, i per tant comencem la nostra tertúlia dels polítics. Ho fem de manera telemàtic, però vaja, al final la veu i les opinions dels nostres polítics, que és el que ens interessa, doncs les tenim aquí en directe a través de les zones de COPE Lleida. Evidentment que m'agradaria, i suposo que ells també, estar asseguts a l'estudi, ni que sigui que a vegades arribaven corrents perquè sortien d'un lloc i tot just arribaven aquí i d'aquí marxaven corrents per anar a un altre, però escolta, allò de poder seure't aquí a l'estudi aquells 30 minuts tranquil·lament i veure't les cares i després comentar la jugada també tenia la seva gràcia. Ángeles Ribes, què tal? Buenos días.
Muy buenos días, pues sí, con ganas de socializar, la verdad.
Veus com sí. L'Àngel Ribes de Ciutadans. També tenim a la Marisa Chandri del Partit Popular. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, amb ganes d'estar als estudis ja.
Avui s'estrena amb nosaltres, així, de manera telemàtica, el Jaume Rutllant, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Efectivament, les ganes de presència que tenen a veure també poder deixar alguna estona a les pantalles, perquè ens creguem a 5 hores del matí i a 5 hores del vespre seguim davant de la pantalla. I us asseguro que això tindrà conseqüències de tot tipus.
S'acaba d'incorporar la Carme Valls, del PSC. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a totes.
Jaume, per cert, t'hem escoltat bastant entretallat, eh? No sé si és problema de cobertura o no sé, t'hem escoltat una mica entretallat. A veure si va millorant això, si va millorant l'enllaç. Bueno, és el que tenim, que depenem de les noves tecnologies, de les, ja ho diré demà, de les cobertures, etcètera, etcètera. En fi, escolteu, primer de tot, déu-n'hi-do quin cop el cap de setmana, aviam, quan hi ha qualsevol tipus d'accident, doncs és un cop fort, però quan coneixes a la família o són cares conegudes, i vosaltres més, doncs déu-n'hi-do, aquest cap de setmana va morir en accident de trànsit la filla del regidor d'Esports, el Sergio González. Déu-n'hi-do, com va anar. Per cert, que s'acaba d'incorporar l'Anna Campos de Junts per Cat. Anna, què tal? Anna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Perdoneu, és que no podia connectar.
Ja tenim aquí. Dic que aquest cap de setmana ens va deixar la filla del regidor d'Esports, el Sergio González, que, aviam, cada vegada que hi ha un accident o una persona que perd la vida, doncs és un drama, però quan coneixes a la família, doncs representa aquest toque de prop, com que ho vius diferent, vosaltres, vull dir que us veieu, als plens, i us veieu ara de manera telemàtica. Són notícies dures, sobretot, a més, incrementat pel tema de l'edat,
Sí, és molt dur. Una cosa que no hauria de viure ningú. Mm-hmm. És algo molt greu.
Per cert, la Helena Ferre, del Comú de Lleida, ha excusat la seva presència perquè com a representant del grup polític hores d'ara es trobava el tanatori justament per aquesta circumstància. En fi, anem camí cap a les 2 de la tarda. Escolta, tinc dos temes sobre la taula que se'ns quedarà curt, segur, perquè això ja és habitual, però, bueno, el primer, tema de els diners que es destinen als mitjans de comunicació, que això doncs està portant cua en aquests darrers dies i que, bueno, volia saber primer de tot la vostra opinió, si és una manera correcta d'ajudar als mitjans de comunicació local, perquè, per exemple, COPE Lleida, tot i que pertany a una cadena nacional, el que és COPE Lleida és gent de Lleida, que vivim a Lleida i que som de Lleida i que parlem de Lleida i d'altres, No sé com qui vol encetar aquest tema. Ángeles Ribes.
Muchas gracias. Mira, el gran problema es que no sabemos en base a qué criterios se ha distribuido este presupuesto de comunicación. Sabemos las cifras, sabemos los medios, pero no sabemos cuáles son los baremos. Es decir, cuando uno decide tener un presupuesto destinado a la comunicación institucional de un ayuntamiento, lo primero que tiene que tener en cuenta precisamente es eso, que es comunicación institucional, que no puede ser de partido ni puede ser ideológica, porque para eso están ya los canales de comunicación de los partidos. A partir de ahí, Bueno, el problema son los baremos. ¿Qué baremos han utilizado? ¿La cantidad de horas dedicadas a la programación local? ¿La audiencia? No sabemos. Ese es el gran problema. Entonces, yo los he pedido, ya los pedí cuando en la Junta de Parto Avance se nos facilitó el documento con la distribución. Lo pedí en el Pleno también y, evidentemente, he sido muy crítica porque yo no puedo entender por qué se paga a medios de comunicación públicos. No puedo entenderlo, de verdad. No sé cuál es el criterio que puede hacer tomar la decisión de pagarle a medios de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, que ya están financiados con dinero público vía los presupuestos de la Generalitat. Y no puedo entender tampoco el por qué hay publicaciones que ni siquiera tienen presencia en nuestra ciudad y que les estamos también aportando unas cantidades de dinero. Aparte de eso, insisto, no puedo entender cuáles son los criterios. Hoy se nos ha dicho que se nos iban a facilitar. Espero que sea así, porque las explicaciones que se han dado hoy en la comisión, precisamente en la Comisión de la Transparencia, se ha hablado de este tema y a mí las explicaciones que se han dado no me han convencido en absoluto. Y aquí es donde viene el gran problema. Cuando uno tiene o decide gastar parte del presupuesto público de este ayuntamiento, que lo pagan todos los vecinos, y ves la distribución, y yo, para mí, se están utilizando unos criterios arbitrarios y que son políticos e ideológicos y que no responden a criterios que sean estrictamente comunicativos institucionales.
Marisa, bueno, us vaig passant conforme aneu aixecant la mà, que és jo com que sí que us veig, i vosaltres a mi no, m'hauré de ficar la càmera, ja ho sé. Marisa Chandri.
Crec que l'Àngeles ho ha explicat molt clar, no? El tema és que no sabem quins criteris s'han seguit. L'únic criteri que hi ha és un criteri ideològic, perquè ni barems ni històries. I el que s'ha pogut explicar la comissió que hem tingut de transparència, evidentment, doncs jo crec que no satisfà a cap dels membres que estem en contra de com s'han distribuït aquests diners. És incomprensible que es destinin partides a mitjans de comunicació com Catalunya Ràdio o com RAC1, no? Vull dir, és que no té cap sentit, o com per exemple revistes de les Garrigues. Vull dir, al final això crec que és un cop dur. No, evidentment no són molts diners, però sí que són uns diners importants per uns mitjans locals que, bueno, que en part poden sobreviure gràcies a aquestes aportacions.
Carme Valls.
Bueno, jo miràvem una mica. Jo sobretot pensar, no? Perquè ara amb el moment que estem i amb el que tots ens omplim la boca sobre el tema de la proximitat i sobre el tema del quilòmetre zero i sobre el tema de la gent que ens envolta i tal, llavors veus que hi ha ajuts a Nació Digital, a Algodó, a Catalunya Ràdio. Dius, no sé si toque. Jo no sé ni si vull entrar amb els temes ideològics, no? Però potser ara no és el moment, no? Dius, han volgut fer una disminució del pressupost perquè estem emperrats a dir que l'Ajuntament de Lleida no té un duro. Vinga, pues, fes, no sé, a les vostres mans està, no? Perquè per algo governeu. Però no acabo d'entendre, igual que la resta, quin és el criteri que s'ha seguit i per què aquests diners cap a aquest tipus d'entitats o mitjans de comunicació que justament no són els de... Nosaltres no som la Diputació, nosaltres som l'Ajuntament de Lleida, nosaltres no som la Generalitat de Catalunya, som l'Ajuntament de Lleida. I per tant jo entenc que ens devem a l'Ajuntament de Lleida i als ciutadans i ciutadanes de Lleida. No? I no acabes d'entendre per què cap als demés sí i cap a la gent de Lleida, que són els que ens promocionen i els que tenim al nostre costat, no ho acabem de veure.
Jaume Rutllan.
Bé, realment, em penso que tal com ha votat l'Àngeles, es veia un jutge de portaveus que se'ls explicaria els criteris que s'han seguit. A més, sabem que tenim pendent de posar en marxa el Consell Editorial, que en els seus moments va tenir una funció segurament no tan transparent com la que pretenem donar-li. A mi el tema del viatge ideològic em resulta sorprenent que partits que habitualment han utilitzat literalment mitjans de comunicació diguin ara que nosaltres pretenem fer una utilització política d'aquests mitjans. Per altra banda, l'impacte territorial dels mitjans, per exemple, digitals, no sé si saben exactament quins mitjans de comunicació utilitza la ciutadania de Lleida. si hi ha un diari digital que, tot i que no estigui ubicat a la ciutat de Lleida, té una repercussió perquè hi ha gent de Lleida que l'està seguint, doncs és un criteri més, per exemple, doncs per poder contribuir a arribar a través de la població a través d'aquest mitjà. Per la Geo Catalunya Ràdio Recur, efectivament és una pública i una privada. Per tant, aquí hi ha una diversitat d'acció sobre públiques o sobre privades. No entenc per què no es pot contribuir a una pública, podria posar el dubte de per què s'ha contribuït una privada. Jo crec que aquí el que s'ha fet és amb uns recursos molt més limitats, efectivament, dels que hi havia en anys anteriors, que la veritat és que perquè anava a l'abundància, o sigui que el criteri polític era un altre, en aquest moment amb uns recursos limitats s'ha fet una distribució bastant racional d'aquests mitjans.
Jaume, perdona que et talli. És que el so que ens arriba teu és molt dolent. Molt dolent. No sé si és problema d'ample de banda o què. Anem a fer una prova tècnica. Mira, ho fem així en directe. Si anules la càmera, potser puja el nivell d'ample de banda.
He anul·lat la càmera. No obstant, jo tinc, en principi tinc un internet prou ràpid. Em
sento malament
igual.
No, ara t'escoltem bastant millor.
Bueno, d'acord. Doncs bé, en qualsevol cas, per resumir-ho, no es tracta de criteris polítics. Jo crec que és cert que hi ha una reducció important de l'import dedicat a mitjans de comunicació. S'ha fet una redistribució, us explicaran els criteris i és evident que no hi ha cap mena d'intencionalitat política. Ans al contrari, no és pas la nostra manera d'actuar.
Anna Campos. Tens el micro tancat, Anna.
Perdó. Jo només afegir alguna petita intervenció a nivell de... Què? Què te rius, Carme?
No, me n'enreia de l'Àngeles.
No, que l'Àngeles ha aixecat la mà per demanar torn.
Ha aixecat la mà i sí.
Bueno. Anna Campos.
Bueno, jo només afegir a nivell del Jaume el que ha explicat a nivell de govern. El que s'ha intentat fer és precisament això, res de criteris polítics, sinó més aviat fer tota una planificació amb els recursos que teníem. Vulguem o no vulguem, de tot el pressupost hem hagut de retallar amb totes les partides. Aquesta ha hagut de ser una altra. Els criteris que s'han utilitzat, evidentment, s'han intentat redistribuir en funció de cada servei. Segurament és difícil que tothom quedi content, i menys quan hi ha retallades. Però per aquest motiu jo crec que el que sí que hem d'eliminar aquí és el tema polític.
De totes maneres, ara li donem el pas a l'Àngela Ribes, però jo crec que des dels mitjans sí que també es demana saber quins criteris es fan anar per repartir-ho. És a dir, al final les comparacions són odioses, però tu comences a comparar i mirar la gent que hi treballa, les hores que fas o la quantitat de persones que acabes fent, i fixa't que parlo en primera persona com a perjudicat, i no entens de vegades. Jo potser seria partidari de treure-ho tot, però si es reparteix, saber com, i que sigui el més igualitari possible. Dic que potser sí, es nota falta això, eh?
Jo crec que, com ha dit el Jaume, tot això és el que s'està previst que us donin la informació, perquè bé, de fet ni jo no ho portem, però jo crec que allà quedarà tot desglosat i, a més, amb els tants % i amb la planificació que s'ha fet i la distribució.
Àngela Ribes.
Hay una cosa que ya viene siendo habitual en las antes y ahora en estas tertulias, y es que los portavoces que vienen del equipo de gobierno casualmente nunca saben cuáles son los temas de los que se habla, y siempre te remiten a terceros, ¿no? Aquí la realidad es que ni Jaume ni Ana nos han podido decir el más mínimo criterio. Lo único que han dicho es que no, que se ha hecho, que no es político y que depende de del servicio. Bueno, dadnos un baremo, dadnos un criterio, porque si no, aquí lo que queda es que ha sido una decisión a capricho. Porque a mí me tenéis que explicar, insisto, si ha sido por número de oyentes, por índice de cobertura en la ciudad, por cantidad de horas de programación local, por tipo de medio que se decida, que puede ser un criterio, que tanto va a ir destinado a los medios en papel, tanto a los medios en digital y tanto a los medios radiofónicos, muy bien. Y dentro de esas tres grandes distribuciones, en función de qué, resulta que aquí estás cogiendo suscripciones a los dos periódicos locales y luego al periódico de Cataluña. ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio? ¿Por qué en los digitales se prima sobre todo a los señores de Nació Digital? ¿Por qué? Además con unas cantidades desorbitadas. ¿Qué es lo que está pasando con los programas de radio? ¿Por qué se prima a unos sí y a otros no? ¿Cuáles son los criterios? Lo único que dimos es eso y casualmente se nos dice que los tendremos. Hombre, lo adecuado hubiera sido que se hubiera dado las cantidades, el reparto y el informe técnico con la distribución. Eso hubiera sido lo correcto y no se ha hecho. Por lo tanto, transparencia bastante poca.
Carme Valls, després la Marisa i Jaume, no, no, com que no et veig, tu demana paraula i jo te la dono.
Jo entenc que quan un fa algo, el criteri es fa abans, no després quan jo te'l demano. És a dir, jo he agafat aquests diners, els que en siguin, 500 i pico mil euros, els que siguin, i els he repartit sota un criteri. I jo te dic, sota quin criteri? Ja te contestaré. No, suposo que s'ha fet sota algun criteri. No pot ser que després de que l'agència queixi digui, ara buscaré quin és el criteri, a veure si el trobo, perquè encara no el tinc clar, i llavors us el dic, no? Perquè, clar, jo és com si dic, tira't al riu, i quan t'has tirat, ara t'explico per què. No. Digue'm per què, i a lo millor puc decidir si me tiro al riu o no. A lo millor tenim algunes altres opcions, no? Però fer les coses sense explicar, ja ens acostumem, ja portem un any, ja ens anem acostumant, jo crec que d'aquí una estoneta o d'aquí uns mesos estarem més acostumats, però tenim aquest costum de fer les coses sense explicar-nos, ja entenc, que sou els que governeu i per tant, i governeu per majoria, també teniu aquesta possibilitat de poder fer les coses sense explicar-les, no? Però bueno, ja ens anirem acostumant.
Marisa Xandri, després el Jaume.
A veure, ja no és pel fet de que nosaltres com a oposició vulguem saber, que també, evidentment, no, quins han estat els criteris, sinó que, com tu molt bé deies, com molt bé deies... Ai, ara no em surt el nom.
El meu? Ricard.
El teu.
Ricard.
No sé per què.
Clar, com que jo us veig a la pantalla, no sé en qui estaves mirant.
Ricard, no. Ricard, com tu molt bé deies, que sou els primers interessats, els que voleu saber per què s'ha redistribuït aquests diners, de quina forma s'han fet, no? És que és evident. I algú que m'expliqui, Anna o Jaume, a veure, com pot ser que es destini aquests diners a unes revistes o a uns mitjans de les Garrigues i no, per exemple, a algunes emissores locals. O sigui, a veure, és que jo no hi puc veure cap criteri que em pugui justificar això.
Jaume Rotllan.
Insistim en que, de fet, aviam, és que no és retòrica, us han expressat clarament que tindreu aquests criteris i, per tant, podeu insistir, us tindreu aquests criteris. Estic convençut que, fossin quin fossin els criteris, no els trobaríeu bé. Fossin quin fossin els criteris, és segur. Aquesta decisió de mitjans locals o d'alguns mitjans que no són locals, entenc que la projecció de la ciutat cap a altres llocs... Aviam, el periòdico, si parleu de viatge ideològic, jo diria que el periòdico no me l'imagino a fi ni a Esquerra Republicana ni a Junts per Cat, no, de cap de les maneres. No me l'imagino a fi. I, en canvi, és un mitjà que probablement, perquè té una projecció en llocs on Lleida necessita projectar-se, pot ser una decisió comunicativa com qualsevol altra. Jo abans segurament la veu, si no se sentia bé, no ho he pogut transmetre. He estat amb la tertúlia, amb alguna altra emissora de la ciutat. Sap greu l'impacte que pot tenir fins i tot en qüestions laborals amb algun d'aquests mitjans de comunicació i evidentment això dol. Però hi ha unes decisions tècniques relacionades amb els recursos que hi ha i uns criteris en la manera de repartir-ho que, com molt bé us han dit, us transmetran perquè els podeu avaluar i seguir criticant. És molt difícil aconseguir fer això a gust de tothom amb recursos extremadament limitats.
Àngel de Ribes, que havia demanat la paraula.
Bueno, preguntaros quiénes son los actuales directores de este medio de comunicación. Es decir, a ver, que aquí ya nos conocemos todos y sabemos de qué pie calzamos algunos, pero insisto, si es que aquí el gran problema, podemos no estar de acuerdo en el reparto, evidentemente. Probablemente jamás nos pongamos de acuerdo en este tipo de... Bueno, ya sabéis que nosotros... Yo he sido muy clara también con los medios de comunicación siempre. El gran problema es que no sabemos cuál es el criterio. Y si me dices que va a ser la proyección de la ciudad en el exterior, eso lo debería hacer Turismo y Promoción Económica, no el Gabinete de Comunicación.
Bueno, els criteris, segons entès, us els enviaran, els coneixerem aquesta tarda. Jaume.
Sí, sí, no, no, per això que és que van insistint amb els criteris, jo crec que s'us ha dit a bastament, s'us va dir a Junta de Portaveus, etcètera, a que tindreu aquests criteris i podreu valorar-los i criticar-los. Hi ha hagut uns criteris, hi ha uns recursos limitats i, per tant, davant d'aquesta situació, doncs algú pot legítimament queixar-se d'això, l'Àngeles veurà un viatge ideològic, la Carme Valls veurà un viatge local i, en fi, la Marisa veurà un altre viatge. És legítim que veieu aquests viatges. S'expliquen, són els recursos que hi ha. No hi podem donar més voltes amb això. Almenys des del meu punt de vista no hi ha massa voltes més a donar-hi. Ja ho veureu, fareu les vostres crítiques, es pot contraargumentar... En fi, la situació és aquesta.
Insisteixo en el que deia al principi, més que la quantia total, que jo crec que és comprensible que s'hagi baixat, tenint en compte mirant xifres d'altres anys que eren bastant escandaloses, és com es reparteix, però bueno, ja ens ha quedat clar que això dels criteris ho coneixerem avui, ho coneixerem, vaja. Per tant, el tema de la quantitat i que s'hagi baixat, Jaume, no crec que sigui el problema. També és veritat que hi ha algun mitjà que potser s'ha acostumat a viure de dinar públic i quan li treuen, doncs... I d'altres que ens hem acostumat a viure sempre, sense. I per tant, ens hem d'espavilar moltíssim. Però, bueno, per això, quan tinguem els criteris, llavors ja parlarem objectivament del tema de criteris. Per cert, el tema de criteris es mantindrà any rere any o seran uns criteris anuals?
Però si no se saben
si no sabem els criteris.
Bueno, no, quan els tinguem, no sé, Jaume o Anna,
ja ho valorareu. Aviam, tots els criteris són perfectibles com els criteris de subvenció. Això pot ser un work in progress i entenc que el Consell Editorial pot ser un bon instrument on debatre l'evolució d'aquests criteris. I aquí podreu, òbviament, hi podreu participar, qui vulgueu participar-hi, per aportar els vostres criteris de cara a l'esquema que es faci l'any següent.
Però si és que tendria que haver sido al revés, Jaume. O sea, primero se reúne el Consell Editorial, explicáis los criterios y hacéis el reparto. El resto, ahora mismo, es justificar lo injustificable. Sí. Y llevamos ya más de 10 días sin saber cuáles son los criterios. Si estaban, ¿por qué no se han trasladado desde el primer momento?
Àngeles, jo crec que sobre el Consell Editorial també s'us va explicar que efectivament hi havia hagut una tardança en la constitució d'aquest Consell Editorial i serà, i aquí doncs s'ha seguit aquesta altra seqüència amb les explicacions corresponents. No hi veig major problema, sincerament.
A verlo, Aylor. El problema es que no se ha explicado ni en junta de portavoces ni en ningún otro sitio. Ya está. O sea, oye, hay que reconocerlo y asumirlo. Ya está.
Bueno, com que ens hem quedat sense temps, que ja és habitual, us anàvem a parlar d'un altre tema, però jo crec que la setmana que ve encara el tindrem, encara estarà calent, que és el tema dels temporers, que és el tema habitual, per desgràcia, és el tema habitual a Lleida de cada maig-juny. Jo deia en una entrevista ahir que crec que Lleida hauríem de ser model a nivell internacional de gestionar aquestes corrents de temporers, perquè portem un munt d'anys amb aquesta història i que jo crec que se n'hagués hagut d'aprendre, però vaja, o sigui, la realitat ens diu que ens hem plantat el 2 de juny i que tenim els problemes més o menys habituals. Res, com que ens queden 3 minuts, no sé si algú vol fer un apunt. Anna, com a representant de l'Ajuntament, ahir es va obrir el pavelló 3 de Fira de sí. Lleida amb 122 llits. Aviam, la foto no és que sigui massa... O sigui, els llits col·locats en plan equidistants i tota la història, no sé jo si és una solució massa viable. Després també hi ha el jugador aquest de futbol que ha pagat aquest edifici, que els hostels no volien... En fi, no ens donarà temps. Bueno, no ens dona temps perquè queda un minut, però no sé, Anna, si vols valorar-ho d'alguna manera.
Sí, jo crec que, de fet, el tema dels temporers, sabem que és un tema que s'està abordant des de fa molt temps, que a més es va dir que s'intentaria resoldre i s'ha resolt donades les circumstàncies que ens hem trobat amb el tema del Covid, la veritat, de la millor manera possible. Sabem que potser podem millorar moltes coses. El que està clar és que els esforços s'han posat, s'ha obert el pavelló de fira, se dona el suport amb aquestes 122 places. El que sí que estem fent és, hem creat aquesta oficina d'atenció a la campanya de la fruita, on tot el tema d'educadors del carrer, més les treballadores socials, a més del servei d'ocupació per donar aquest suport, a que tothom que arribi pugui trobar una feina, si es troben sense papers, com podem ajudar-los també. I, per tant, jo crec que amb totes aquestes mesures anirem analitzant i anirem resolent els problemes que ens anem trobant per de cara a la propera temporada, que ja s'ha començat a treballar.
Amb 10 segons,
Anna,
Carme.
No m'agradaria, no, només una cosa, Ricard, és que no m'agradaria que tanquéssiu abans de fer una llança a favor del tema de la Federació d'Hostaleria i els hostalers de Lleida, perquè aquesta proposta es va passar el divendres, se va demanar el fet de l'hotel, vale? Hi ha 3 hotels que han contestat que sí, però encara no s'ha fet ni una proposta en ferm ni res. Per tant, aquesta acusació que s'ha fet directa sobre racisme als hotelers de Lleida, jo crec que l'Ajuntament hauria de ser el primer que sortís a defensar aquesta
acusació. Ho deixem aquí, perdoneu, perquè és que arribem al lloc. A Marisa Xandri, Carme Valls, Ángeles Ribes, Anna Campos i Jaume Rullant. Escolta, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui. Ens seguirem parlant dimarts vinent. Gràcies.
Gràcies. Adéu.
Que queden 10 segons. Senyals horàries, ens plantem a les 2. Com sempre, un plaer que haguis compartit aquests minuts de ràdio. I tornarem demà a les 12:20, puntuals com sempre. Fins llavors, salut. Adéu.